21 anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens joves i famílies d'IVT Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts, avui relacionats amb educació i criança. Parlarem sobre hipersensibilitat sensorial, autoexigència en els joves i també sobre la tecnologia com a eina per a la inclusió. Avui aquesta emissió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim amb Manual a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta. Preparats? Idò, arranca No Venim amb Manual. Avui volem parlar d'un tema que genera dubtes a moltes famílies, la hipersensibilitat sensorial. Infants que no suporten determinats renous, que rebutgen textures d'aliments o determinades peces de roba, adults que se saturen amb facilitat. Com poden distingir entre ser més sensibles a determinats estímuls i tenir una alteració del processament sensorial? Avui, per parlar-ne, ens acompanya Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Molt bé, idò, anem a començar, primer de tot, parlant sobre, quan ens referim a alteració o hipersensibilitat sensorial, de què estem parlant exactament?
Bueno, estem parlant d'una manera diferent i més intensa de processar estímuls. Estímuls que arriben per sentits, evidentment, de renous, llums, olors, textures, contacte. Realment, el que passa quan tens una autèntica hipersensibilitat sensorial és que el cervell no filtra, no regula bé la informació sensorial. I estímuls que per la majoria de gent són relativament normals, perquè aquesta gent poden resultar, bueno, en primer lloc, molestos, però fins i tot dolorosos, és a dir, afecten molt la seva vida.
D'acord. En el cas de l'autisme, l'alteració sensorial és una de les característiques que, de fet, se tenen en compte a l'hora de fer el diagnòstic. En què consisteix exactament dins el TEA? Perquè aquí, si parlant d'alteració sensorial, inclueix hipersensibilitat, però també hiposensibilitat sensorial.
Sí, exacte. Realment és molt important, perquè la hipersensibilitat i hiposensibilitat, com a criteri diagnòstic tècnic de psicopatologia, només és nuclear en el TEA. Realment és on s'expressa de manera més, molt més clara i molt més interferent. La immensa majoria de nens i persones amb TEA tenen hipersensibilitat i a vegades hiposensibilitat. Hipersensibilitat, ho hem dit abans, reaccions molt intenses, estímuls, renous, llums, etc. Hiposensibilitat en el TEA, normalment, una de les més habituals és poca resposta en el dolor, són molt tolerants en el dolor, també en el fred, i determinats estímuls que per a altra gent poden ser com a mínim agotadors o molestos, ells les suporten més. Probablement és més evident si hipersensibilitat, però també hi és hiposensibilitat. Després hi ha altres característiques vinculades que potser també convé destacar en el TEA, no? La recerca sensorial, no? Necessitat constant de moviment, tocar objectes, olorar... A vegades també un interès inusual per certs estímuls sensorials, és a dir, fixar-se molt en detalls, donar molt, saps? Evidentment, la fixació en rutines o aspectes que per a altra gent té poca importància, li agafa importància. Tot això se mescla i fa i crea que aquesta hipersensibilitat sigui un tema, bueno, un element clau en el diagnòstic d'estea.
I hi ha molta variabilitat a les persones que tenen diferents graus dins l'espectre de l'autisme? És a dir, pot variar en intensitat o en els sentits que estan afectats, per dir-ho així?
Sí, totalment. De fet, ja se'n diu trastorn d'espectre autista, espectre en tots els sentits, i també és hipersensibilitat. Pot variar en intensitat, evidentment hi ha el nivell d'intensitat que pot suportar, varia molt entre alguns nins, alguns adults, evidentment, no? Que alguns poden suportar més, ha hagut una mica més i altres molt menys, no? Per exemple, en el cas que jo me trobo a la universitat, hi pot haver alumnes, evidentment, en TEA, que poden anar a una aula normal, seguir una classe, però altres tenen molta més dificultat, necessitarien aules més petites, que renovi el llum, es pot afectar molt més. Això és un possible exemple. També, naturalment, canvia la modalitat sensorial. Normalment, l'oïda renova és el més habitual, però també és el llum, i a vegades és tacte, la roba, no? Determinades etiquetes que no poden. Però probablement la majoria és l'oïda, però no tothom. I el patró de resposta també es canvia, no? Perquè, el que dèiem abans, en alguns algunes persones amb autisme davant del mateix estímul és hipersensible i altres és hiposensible. I això és una variant també interessant, important, que depèn de context.
I aquesta alteració sensorial apareix també en altres neurodivergències, com per exemple el TDAH? Ho podem trobar també?
Sí, realment, dins tot l'espectre del neurodesenvolupament, on hi ha TDA, on hi ha també discapacitat intel·lectual, algun trastorn d'aprenentatge, hi ha una certa vinculació amb hipersensibilitat. El que passa és que m'agradaria separar bé el que és, quan tens un símptoma nuclear com en TEA, que realment és un patró atípic de base, clarament, diguem, fisiològica, és a dir, de problema de filtratge del sistema nerviós central, per dir-ho així, de cervell, de quan és un problema més contextual. En el cas del TDA, moltes vegades és més una hipersensibilitat, que no és un criteri diagnòstic, evidentment, no? Però és un problema més que deriva de la manca de regulació atencional, és a dir, se cansen més aviat i aleshores, quan estan més cansats, més aviat fent feina, aleshores les piquen els ulls, les molesta el llum, les molesta el nou, senten molt més irascibles, no? Però tot marcat per la seva dificultat de concentració, d'atenció, de manteniment de focus, de necessitat de sobreactivació, diguem, i això moltes vegades crea certa confusió, no? Perquè a tot li diuen hipersensibilitat, però no és el mateix, jo entenc, no és el mateix que ve derivada per elements contextuals que serà més atípica, no? Però sí que és visible, evidentment, aquesta hipersensibilitat també en TDA.
Seria aquesta la principal diferència entre la hipersensibilitat que pot tenir una persona en TDA i la que pot tenir una persona en TEA, o hi ha també més diferències?
No, fonamentalment sí és aquesta, després probablement també n'hi ha... L'origen és un poc la diferència, però després també hi ha una segona, i evidentment la reacció que provoca la hipersensibilitat en TEA és molt més greu, molt més accentuada. És a dir, com que un és més contextual, per dir, per un TDAH, dependrà un poc del dia de com se troba. A vegades, una situació que ahir li va provocar molt de problemes d'adaptació, d'hipersensibilitat, de funcionament, avui potser està més bé, perquè està més descansat, dormi millor, etc. No? En canvi, en TEA és molt més constant, evidentment, el que li crea problemes, aquell renou, aquell... per exemple, renou forts, no?, que deriven sobretot de petards o focs artificials o això molt habitual, en aquest cas és molt més constant.
També s'associa moltes vegades la hipersensibilitat a les altres capacitats. Ja ens has comentat que és una característica que pareix que és només pròpia, per dir-ho així, o inherent en l'autisme, però moltes vegades pareix que també se considera una característica pròpia de les altres capacitats. Això és així o és una interpretació errònia?
No, realment no és així, no és necessari que hi hagi alta sensibilitat perquè hi hagi altres capacitats, no? El que passa és que és veure que les altres capacitats és una característica que se poden vincular amb altres alteracions. Evidentment, hi ha nins i persones en TEA que tenen altres capacitats, si no completes sí, determinades àrees, i també hi ha nins en TDA que tenen alguna vinculació amb determinades altres capacitats. Clar, aleshores, si vens d'un trastorn de neurodesenvolupament on en major o menor grau, com explicàvem ara, possiblement en major grau en TEA, no? Hi ha un component d'alta sensibilitat. Si hi ha un doble diagnòstic, una doble presència, podria fer confondre de dir no, que l'alta capacitat també implica hipersensibilitat. No exactament, és una forma indirecta, una mediació, diguem, del procés. No que realment sigui o se pugui marcar. Moltes persones amb altres capacitats sense doble excepcionalitat tenen cap problema d'hipersensibilitat sensorial.
Anem a seguir més preguntes, perquè és un tema que abarca moltes àrees. Últimament s'està començant també a parlar d'altres trastorns associats a la hipersensibilitat sensorial. Concretament s'està parlant, també si ho diré bé, d'ARFID, una hipersensibilitat que és com específica en els aliments, a textures, olors, sabors... Què ens pots contar d'aquest trastorn i de la seva base, si és genètica, té a veure amb criança també...
Sí, ARFID és un trastorn que ha incrementat molt la prevalència aquests darrers anys. ARFID és el trastorn d'evitació i restricció de ingesta alimentària durant molts anys. Bueno, fins a l'any de 2013 era un trastorn de base molt infantil, però bueno, aquests darrers anys se va començar a constatar que això arribava més en band a adolescència i adults. I l'any 2013, el manual que ens utilitzem de diagnòstic psicopatològic, que és el DSM-5, va incloure aquest trastorn, diguem, a tota la base, infantil, juvenil i adults. Se diu ARFID per termes en anglès, s'ha popularitzat aquest terme perquè el nom és molt llarg, probablement. I ARFID el que implica és una restricció alimentària, però que no és anorèxia. A l'anorèxia hi ha una distorsió de la imatge corporal, hi ha una incorporació més greu, no? Aleshores, aquí a l'ARFID només hi ha una restricció alimentària. Per què restringeixen alimentària? Per diferents raons. En principi, Hi ha nens que ho fan bàsicament per... Bueno, la base és, evidentment, una hipersensibilitat en els aliments, perquè la textura, l'olor, el color, el gust, no les agrada i comencen a fer una distinció des de molt petit sobre aquesta menjar i comencen a anar restringint. Per què passa això? Bueno, s'accepta que hi ha una vulnerabilitat biològica, que hi ha un tipus de nens més inapetents, els nens que mengen menys, tothom pot constatar, no? Si ha tingut diferents fills, doncs un és molt menjador i l'altre de petit menja molt menys. No? Això és una característica diferencial, no té una clara explicació, però evidentment hi ha gent que menja poc i comença per aquest punt. Però després hi ha altres influències. Les pautes de criança sobre aquesta vulnerabilitat tenen una forta influència, és a dir, el nen va... diguem-ne que exigint o demanant determinats aliments, si no se li introdueixen els que toca, si els que toca a la primera la rebutja, no insisteixen. Hi ha una feina educativa molt important en l'alimentació. I molts de pares saben que la primera papilla, el primer canvi de verdura, no és acceptat, no? És hora d'insistir, has de treballar, diguem, aquest punt. A renunciar molt o, diguem-ne, rendir-te massa prest en això, fa que determinats infants comencin a tenir un patró alimentari totalment distorsionat, no? I acaba fent també que alguns nens ho tenen per un component d'ansietat fòbic, no? Evidentment, algun nens que han tingut una experiència d'ofegar-se, no sé, amb un trosset de carn, de fruita, potser, clar, comencen a agafar una certa fòbia o mania en aquell aliment i fa que no el vulguin i tampoc el vulguin tornar a provar i se va instaurant aquest sistema. Clar, s'ha fet en principi, clar, és un problema quan la restricció és gran, evidentment.
Clar.
Quan comença a haver-hi pues, que té deficiències nutricionals, quan no comença a menjar el nen, etc. I és un factor de risc de futura anorèxia. Per tant, és un trastorn que ha agafat importància aquests darrers anys.
Recorda bastant en Estea, no? En aquell cas, perquè en el cas de l'autisme també se donen molts casos de restricció alimentària.
Sí, sí, és molt similar. Evidentment, són els trastorns diferents, perquè les característiques que complementen el TEA no hi són de cap manera en aquest trastorn, que és molt vinculat a l'alimentació. Però sí, les raons per les quals l'infant no menja són molt similars en el TEA i a l'ARFID, és a dir, la textura, el color, el tipus d'aliment... Fins i tot, a vegades, hi ha les marques d'aliments, que això, òbviament, és pauta de criança, però... que pensen que només aquell aliment puc menjar, no puc menjar de l'altra manera. Hi ha doncs, molt de pares molt esclavitzats en el menjar del seu fill, perquè han de menjar, han de comprar a determinat lloc, determinades marques, etc. I el que pot ser simplement una molèstia més familiar sí que pot acabar sent un problema realment important.
Els darrers anys també s'ha popularitzat un altre concepte, que és de persona altament sensible, que se diu PAS, proposat per Elaine Aron. Clar, en què consisteix aquest concepte, en què se basa, de quina idea parteix?
Val, és un concepte que actualment se veu moltíssim en xarxes, hi ha moltíssima gent que diagnostica o s'autodiagnostica, saben com un trastorn, però realment no està constituïda com a trastorn, i de fet la proposta de Elaine Aron, és un llibre del 96, que és interessant, molt interessant, que com que ja té uns anys, no? Però que aquest darrers anys s'ha com a recuperat. No? La que deia l'autora, no psicòloga clínica, és que hi havia un 20%, 15-20% de la població que tenia un tret temperamental que li deia alta sensibilitat. Això vol dir una alta sensibilitat sensorial però també emocional, és a dir, processen informació en detall més profundament, se mouen millor o funcionen millor en entorns molt estimulants, tenen una alta reactivitat emocional però també empàtica, aquella gent que és capaç de sentir molt la pena dels altres o compartir molt l'alegria dels altres. Detecten subtileses que altres poden passar per alt i que per elles troben que és molt important. És a dir, però ella no ho va presentar directament com un problema de trastorn, una manera de ser o de funcionar, que evidentment, com tots, a l'extrem podria dur problemes. No? Clar, això ara s'ha popularitzat i apareix a vegades a propostes a professionals, a gent que pensa que... Bueno, ja però trobar pàgines a internet on te fas un qüestionari i t'autoidentifiques com a PAS, no? Jo crec que això és PAS, que hi és, evidentment, és una característica dimensional, l'han de vincular allà on pertany. És a dir, moltes vegades prové d'altres trastorns que com a mínim s'han de descartar. És a dir, persones amb ansietat generalitzada, amb problemes de depressió, emocionals en general, però també TEAs o TDAs, tots mos poden aparèixer amb aquest perfil de PAS. Però no és el símptoma principal, és a dir, és una conseqüència de les seves del seu fonament, del seu problema d'inici dels trastorns realment clíniques és que deriven aquesta...
No ho poden mirar de forma aïllada, no?
Exactament, exacte. Si realment tens un pas i estàs en una puntuació extrema, hauries de mirar si hi ha altres factors que expliquen això, perquè probablement sí que en trobaràs, sí que n'hi haurà.
I després de tot el que han comentat, com se pot diferenciar a les famílies que ens escolten d'una forma el més senzilla possible? Com poden diferenciar si la hipersensibilitat, per exemple, que veiem en un lot, prové d'un perfil neurodivergent, d'una situació emocional X o de la criança rebuda, com comentaves, per exemple, en el cas de Sàrcid.
Sí, jo diria que, sí, molt simple, com a mínim hi ha dos factors fonamentals. El primer és l'inici de trajectòria, és a dir, clar, en la sensibilitat sensorial del TEA és un inici des de la infància, comença des del principi. No és que esdevengui o... I, de fet, les pautes educatives influeixen poc, perquè encara que els pares intentin una altra cosa és molt difícil. Allà on aquell nen comença des de petit a mostrar dificultat d'adaptació sensorial, ho manté, comença de molt petit, no? Diferent de quan és un component més emocional, més de pauta de criança, on aquell nen ha tingut moments on no estan, després va greujant, se pot millorar. És molt més sensible en els canvis que puguis introduir contextualment. No és el cas d'Estea, on és molt més difícil fer aquest canvi, no? Això és el primer punt. I després és el que en deien la coherència, els patrons, la consistència, podem dir, no? El que dèiem abans també, que quan ho tens de manera, diguem, pròpia de trastorn, és extremadament consistent. En canvi, quan és més de pauta de criança, quan és més d'un caire més emocional, depèn més de com te trobes tu aquell dia, de si pots adaptar el context, depèn una mica de la situació, no? Jo crec que aquests dos punts són els que primer s'han de mirar. Finalment, evidentment, com deia abans, això no s'emira aïlladament, ha de formar part d'un conjunt de símptomes. Si el conjunt de símptomes donen per TEA, evidentment és un diagnòstic TEA, on forma part de hipersensibilitat, però no és únic, hi ha altres trastorns. En canvi, en altres bandes, quan hi ha altres trastorns, simplement pot ser una característica de funcionament. Hi ha gent que li molesta més el granol, més el llum, hi ha gent que determinat llum no li van bé, però això són molèsties, no?
D'acord. Hem de comentar, igualment, que és vera que ja han comentat en el cas d'Espàs, que a través de les xarxes socials s'han popularitzat molts termes, no?, de la psicologia, i hi ha un poc aquesta tendència a l'autodiagnòstic. Tu mateix comentaves fa un moment que hi ha pàgines on fins i tot, no?, fas un test i tens una resposta. Si tornem en el cas d'Espàs, que han comentat abans, que no és un diagnòstic clínic, vos heu trobat de forma freqüent a gent que si identifica sense una valoració professional i si la resposta és positiva, quins riscs o malentesos pot generar aquesta autoetiqueta?
Sí, la veritat que sí. Com tota dimensió, com concepte psicològic o psicopatològic que se popularitza, nosaltres tinc una unitat de TDAH, bàsicament, on venen gent adults, però molts d'adults ja venen demanant, o quan diuen, i quan tu parles de diagnòstic, ja te diuen, i jo no tindré també un pas, perquè llegir que jo veig que... És evidentment, jo crec que distingiria dues coses, no? Evidentment, les xarxes socials tenen una part positiva, no s'han de demonitzar en tot, evidentment, poder parlar de salut mental i poder donar experiències personals, crec que està molt positiu per molta gent.
Visibilitzar.
No? Visibilitzar està molt important. El que passa és que, clar, a vegades visibilitzar també és simplificar, i això és l'altre problema que hi ha hagut, no? Simplificar vol dir que jo vaig a internet, veig quatre símptomes i me diuen que posi de 0 a 5, i si en tenc dos, ja tenc això, no? I aleshores ja atribueixen aquell diagnòstic i ja venen amb aquella idea preconcebuda, que inclús està molt interioritzada, perquè ja venen, diguem-ne, cada vegada més convençut, no? Clar, això és un risc, això és un risc evident, i jo ho comentàvem fa poc amb un equip de feina sobre aquestes dificultats que tenim a l'hora de fer diagnòstic, perquè, clar, un diagnòstic psicopatològic no pot ser mai un diagnòstic basat en un qüestionari, en quatre ítems que tu puguis fer, mai és això. Forma part del que vas recollint com a font d'informació, però va molt més enllà. Necessites entrevista, necessites també contextualitzar allò. Tens un símptoma? Sí, però aquell símptoma, quan va començar, quan s'agreuja més, quan no s'agreuja, quin factor de risc, factors protectors, quin moment hi ha que el puguis modificar o no el pot modificar. Necessites una informació contextual que permet que aquell símptoma tingui o no tingui un caràcter clínic, perquè no hi ha aquest síndrome que en diuen, perdoneu el terme, patró mnemònic, que doni un trastorn, no n'hi ha cap en psicopatologia, no pots tenir res que directament digui, no tenc això, i això vol dir que tenc allò altre, no?
No se poden valorar de forma aïllada,
no?
No
se poden valorar de forma aïllada, i això és el que du aquesta simplificació, no? I Espàs és un bon exemple, tal vegada, d'aquí, no? Que no només ets únic, n'hi ha més, però és un bon exemple de simplificar a través de 4 o 5 preguntes o ítems, i la persona, com que s'hi veu reflectida d'alguna manera, ja assumeix aquell diagnòstic i pensa que allò justifica tot el que ella li passa o fa.
Anem a parlar, Ido, ara ja de l'abordatge d'aquesta hipersensibilitat sensorial. En el cas de l'autisme, per exemple, quines estratègies funcionen millor?
Si és quan es fa més necessari, diguem, intervenció, jo crec que en el cas de l'autisme hi ha diferents línies a fer, no? En principi, he de dir que complicat, no? Perquè l'autisme és un patró típic, diguem, de base, i aleshores no és fàcil modificar això. La persona autista la sol mantenir bastant de temps. Per tant, la primera qüestió és fer adaptacions ambientals, basar-nos que una persona amb autisme necessita certes adaptacions ambientals. Ja se fa a escola, nosaltres ho fem a la universitat, però també se fan als aeroports, com a l'oest, i alguns supermercats també crec que han posat ja algunes... Està molt bé, no? Les adaptacions ambientals ja hauran de ser en major o menor grau. Això no vol dir que no hagin de fer feina, però mirar que la persona o el nen cada vegada s'adapti millor. Per un nen petit, doncs, per exemple, la teràpia d'integració sensorial ha estat una proposta, però és una teràpia llarga, costosa, i no sempre en 100% d'evidència. És una ajuda important, si es pot mantenir, per començar, però no seria només aquella solució. Quan els nens més grans també s'han preparat tècniques d'exposició en els estímuls que creen aquesta hipersensibilitat. El que passa és que aquesta exposició amb autisme també és delicada. Exposició tan dura i directa com... El problema de les exposicions que necessiten una psicoeducació abans. Quan jo, per exemple, tenc por de volar i em diuen, no, has de volar perquè te fugi la por. Però, clar, primer m'has de convèncer que aquell avió no caurà. Necessito que primer me dones informació, me vagis adaptant, etc. En el cas d'Estea passa el mateix. Necessitant que el nen a poc ho vagi graduant, passes molt més curtes, molt més senzilles, no? I a vegades també s'ha preparat, ara, si és possible, depèn del nivell de TEA, la regulació, diguem, fisiològica a través de mindfulness o tècniques de relaxació, que en algun nen sí que les va bé, no a tots, perquè a alguns això també les crea alguna més ansietat, a vegades, aquest tipus de tècniques, no?
Complicat.
És molt cas a cas aquest tipus d'intervenció. Sí que hi ha eines, ja dic, i començant per ser més fàcil, que és acceptar que les adaptacions ambientals probablement hauran, en major o menor grau, hauran de seguir sent, però que no és l'únic, també, a veure.
Clar, tenim una societat que va molt ràpid i tenim estimulació constant, però no van de tenir aquestes iniciatives, com per exemple anar a la fira i que hi hagi un dia sense renou, o baixar les llums, o que l'aeroport se faci qualsevol tipus d'adaptació, però després estem tot el temps hiperestimulats en les noves tecnologies. Poden estar amplificant en certa forma també aquestes dificultats?
Sí, que la paraula és amplificar, exactament. No causen, perquè a vegades també diuen, no, és que ara tothom està... Les culpam de tot, no? Jo crec que culpa de tot directe no en tenen, però la paraula amplificar a mi m'agrada molt, perquè, clar, és evident que és el que està passant, no? Vivim en un món tecnificat que fa que l'estimulació immediata hagi de predominar. Tu no pots fer avui en dia ni un programa de televisió, ni un programa de ràdio també, on no hi hagi efectes sonors, efectes la part d'aquesta formal se considera part un pot de virgueria tècnica, no? Se considera un punt de qualitat en tot, no? En tot el que fas, no? Passa en el cinema també, amb efectes especials, etc. La hiperestimulació que deriva d'un món tecnificat amplifica, evidentment, els problemes d'hipersensibilitat, no? Deia un company feia poc que el nivell de son als cinemes, per exemple, és molt elevat, més que fa un temps, no? I això, clar, si una persona ja és sensible en això, és dificultós que pugui entrar dins una sala de cinema amb un so tan elevat, que és el que ha acostumat a la majoria de gent, però que probablement no seria el més indicat, inclús per raó de decibelis, no? De salut, no?
Què creus que hauríem d'entendre millor sobre què suposa una alteració, o més concretament una hipersensibilitat sensorial, i quines idees, potser errònies, haurien de deixar enrere?
Sí, jo crec que torno un poc en el principi per resumir, jo crec que hauríem d'entendre que la hipersensibilitat sensorial, diguem, s'expressa en dues formes. El que en diríem com a funcionament atípic, que és nuclear, que deriva realment d'un problema de filtratge sensorial del cervell, que això, diguem-ne, vendria, diguem, adquirit, i això seria nuclear en Estea, que evidentment és un símptoma i que és un element clau, de la hipersensibilitat que deriva més de la part contextual, que seria més apresa, de qüestió més emocional, més temperamental, més derivada d'altres punts, no? Diferenciar això és important perquè si ho tenim mesclat és molt fàcil que confonguem el problema i que confonguem trastorn. Jo crec que aquesta seria la primera qüestió. I la segona qüestió és entendre que la hipersensibilitat sensorial hi és, l'emocional també hi és, però que quan un sent que la té, que la pateix o veu que la té, hauria de cercar, diguem, una ajuda, hauria de cercar una exploració més profunda, perquè simplement pot ser un símptoma derivat d'altres qüestions, d'estrès, ansietat o altres problemes que hi pugui haver, i no directament és el problema nuclear, per dir-ho així, no?
Molt bé, molt interessant. Serà un capítol per escoltar unes quantes vegades. Moltes gràcies, Mateu, i t'esperam un altre dissabte.
Moltes gràcies. Fins ara.
TV3 Ràdio és participació.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Quan se parla d'adolescents, sovint se posa focus en la falta de responsabilitat o la falta d'esforç. Però els especialistes també adverteixen que existeix el cas contrari. Adolescents que s'exigeixen massa, joves que se posen objectius molt alts, que volen fer-ho tot perfecte, que donen una importància exagerada en els rendiments. Com poden saber quan un adolescent s'està exigint massa? I com el poden acompanyar les famílies? Avui anem a parlar d'aquest tema amb la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausada Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia.
És un tema que tu a vegades ens has comentat, per tant, avui te volem demanar, volem aprofundir en aquest tema. Primer de tot, te demanaríem quan podríem dir que un adolescent s'està exigint massa, a què ens referim exactament, de quin tipus de conductes estan parlant.
És una pregunta important sempre començar per saber de què estan xerrant, no? Perquè sempre se sol xerrar de la idea que tenim de l'adolescència i és el típic que passa de tot, no? Aquesta idea de la gent en general. Però després hi ha un perfil concret de lots que per qualque motiu no té per què ser en tots els àmbits, a la millor basta que sigui en un, s'exigeix moltíssim i exigir-se està molt bé. Quan podríem dir que és massa? Quan aquest lot o deixa de tenir vida social o comença a tenir problemes de salut i no saben de què li venen o simplement el veiem massa irritable, agotat, totes aquestes coses, no? Com ens estan indicant que qualque cosa aquí no està anant bé i hem d'averiguar què està passant.
Clar, quina diferència podríem establir entre un adolescent que és responsable, que està enfocat, potser en aconseguir un objectiu, i un adolescent amb una autoexigència excessiva?
Bueno, després xerrarem dels tipus d'autoexigència, no? Dels distints àmbits, però en realitat un en lloc que és responsable és un en lloc que fa les coses bé, el ben content, que s'esforça per anar millorant dia a dia, que té amics, molt important, que dona les hores que li toquen, més o manco, perquè els adolescents no les solen dormir.
Això però a vegades costa, sí.
Però vamos, que estan la mitja de l'adolescència que tenim avui en dia, enganxada un poc en el mòbil i tal. Quan un adolescent és preocupant i ja no és un tema de responsabilitat sinó de que és excés d'autoexigència, moltes vegades tenim lots que pareixen molt responsables i que la mínima que els dius qualque cosa que pareix que s'ha despert una fiera que bota així i que no t'ho esperes, no? Això, gent que està com a massa alerta, massa en tensió, perquè vol fer les coses massa bé i que realment se mos n'està anant de ses mans i no és capaç de gestionar-ho bé.
D'acord. Ara que parles de reaccions, clar, anem a parlar d'un altre tema, que és la tolerància a la frustració. Quan se mostra adolescents que reaccionen de manera molt intensa davant una decepció, com pot ser una mala nota o no aconseguir una cosa que esperaven, molts adults afirmen que tenen una baixa tolerància a la frustració i també se parla un poquet d'una generació de vidre, no? I que abans no reaccionàvem així. Però realment és el mateix? És a dir, un jove amb baixa tolerància a la frustració i un jove amb massa autoexigència són el mateix perfil?
No, no. Bé, poden coincidir, no? Perquè qualsevol tema humana al final pot passar això, no? Que tinguis un parell de característiques, però no és el que sol passar. Anem a veure, un jove amb baixa tolerància a la frustració pot tenir moltes causes per tenir aquesta baixa tolerància a la frustració, que mai hagi fracassat, que estigui convençut que el dia que s'hi posi se menjarà el món i el dia que s'hi posa ja no ha arribat a temps, salut que mai ha estudiat i prèviament a un examen, si xerram de problemes amb els exàmens i tal, una setmana antes sí que ha estat estudiant moltíssim i ja se creu que amb això ja traurà un 10 i no el treu. També podríem estar xerrant o d'un TDA o d'un TEA, que de vegades no estan diagnosticats i que també tenen problemes de tolerància o frustració. Vale. Però una persona que és massa perfeccionisme, el problema no és que la reacció sigui quan té un mal resultat. El problema és que el veiem massa estressat de manera habitual i sempre. És una persona que probablement quedi poc amb els amics, que s'estigui dedicant molt amb exclusiva a una àrea concreta i que pareixi que en el seu cap només hi ha un tema de pensament que sigui el mateix i que estigui relacionat amb la seva àrea de perfeccionisme.
Tu, Magdalena, fa molts anys que fas feina amb adolescents. Tu, per la teva experiència, diries que aquests dos perfils han augmentat o no?
És de tolerància, des de baixa tolerància a la frustració, ha augmentat. És de perfeccionisme i massa autoexigència, jo diria que està per l'estil.
Que sempre ha existit, no? Aquest
sempre
perfil de joves
perfeccionistes.
Sempre ha existit i segueix existint,
sí.
Clar, tu parlaves ara del fet de topar per primera vegada amb el fracàs. Aquest cas seria més d'una persona que no s'ha estat esforçant o per X motiu no s'hi ha trobat mai. Pot ser també el perfil d'una persona amb alta exigència i que s'hi trobi per primera vegada i que la reacció aquí ens adonem de que tenim un problema?
Efectivament, efectivament. El que passa és que una persona que s'autoexigeix molt, moltes vegades, malament no hagi fracassat, ja haurà tingut qualque moment en què no ha aconseguit arribar fins a on volia. Per tant, de qualque manera s'ha entrenat un poquet. No? O sigui, una persona que... No m'ha posat l'exemple de notes, que és més fàcil i és comú a tothom, no? Una persona que sempre s'esforça molt per treure bones notes, sol ser una persona que qualque dia no li va bé, o ho veu, és que potser per una persona així, unes dècimes de per davall, per ell ja és que li ha anat un poc pitjor. Per tant, normalment aquest perfil sol estar un poc més entrenat. No vol dir que sigui sempre així, però solen estar més entrenats. El que tenim com a cosa nova avui en dia són els lots que mai s'han esforçat directament. I el dia que s'esforcen, pensen que tot anirà beníssim, perquè és el missatge que de qualque manera se'ls està donant, no? Si t'esforces, ho aconseguiràs. Aquesta frase de vegades no és la millor frase que poden dir, perquè no s'esforcen mai i pensen que el primer dia que s'esforcin ho aconseguiran. I clar, els hi falta base, els hi falten hàbits, els hi falta concentració, els hi falten moltes coses que no s'han treballat prèviament.
L'altre dia, a la tertúlia, ara que xerràvem també un poc del que s'espera, no?, i dels missatges que hi ha a la societat, a la tertúlia que varen fer sobre valors, els al·lots comentaven que no està ben vist allò de dir «m'he esforçat molt per aprovar», que queda millor dir que no s'ha estudiat gaire. Els adolescents amb una alta exigència, com s'integren en aquest entorn on no està ben vist aquest esforç? O és que se solen moure en ambients on l'exigència se valora molt?
Jo crec que, bueno, per la meva experiència, són els lots que solen cercar gent que també s'esforci bastant. Per tant, hi hauria ja com a dos grups, no? Un macrogrup, que seria el de que no està massa ben vist esforçar-se massa, i l'altre microgrup on s'esforci que se valora més. A lo millor s'esforcen si no se valora, però no se penalitza, com a mínim.
D'acord.
Que és un matís important.
Anem a parlar de les famílies. Fins a quin punt influïn les famílies? Tant si sobreprotegim com si generem expectatives molt altes, no? Com poden afectar aquesta actitud de la família a la manera com els al·lots, i sobretot en aquest cas, es viuen l'esforç, la pressió, el fracàs?
Aquí hem de tenir en compte que qualsevol cosa que diguem sempre serà una generalització. I que cada cas és distint.
Clar.
I que després hem de mirar. ¿Vale? Perquè cada família és un món, cada lot és un món. Però, en general, quan hi ha una sobreprotecció, el perfil més freqüent serà de baixa tolerància a la frustració. Perquè són els lots que normalment no s'han hagut d'esforçar massa. La vida l'han tinguda bastant senzilla. És que... deures fets pels pares, molts, no? En aquest cas, sembla quan els intenti fer un examen més complicat, probablement li costi.
Sempre
no?
Ha hagut una xarxa, no?, que l'ajudava a no caure, per dir-ho així.
Exactament. Famílies amb massa expectatives, en aquest cas pot ser que se desemboqui en un perfeccionisme, i això se pot donar de moltes maneres. Per exemple, A la millor la família no importa que digui res, però si tant son pare com sa mare tenen feines que se sàpiga que han hagut d'estudiar molt per arribar-hi, els fills se poden sentir pressionats inconscientment, malament ningú hagi dit res, arribar allà mateix. Si és una família on tots els germans i tots els cosins han assignat a la universitat i se'n vol anar a un cicle formatiu, a lo millor sent que no està arribant on se suposa.
Les expectatives de la família.
Segons el centre on s'estudia, això també passa, perquè cada centre, això no hauria de ser així, però a la pràctica cada centre hi va un perfil d'alumnat distint, que solen anar posteriorment a un lloc o a l'altre, no? És molt important, com a pares o com a adults que estem envoltant en els al·lots, revisar quines són les nostres expectatives, quina és la relació amb els nostres fills o amb els nostres alumnes, i mirar si realment, de qualque manera, estem intentant que aquests al·lots estiguin omplint qualque buit nostre o no. Perquè si estem intentant que omplin un buit nostre, els podem estar generant moltes expectatives. I no fa falta que diguen res, basta una mirada quan diuen una cosa. I en el final, educar és treure el millor de cada persona, però també el que cada persona té a de dins és una cosa molt única i exclusiva. Per tant, generar expectatives que no són pròpiament de l'al·lot, sinó que són nostres, hem de mirar fins a quin punt aquestes expectatives són beneficioses per ell.
Ara, quan parlem d'aquesta de massa autoexigència i parlant del paper de la família, potser molta gent s'imagina uns pares potser autoritaris o que estan donant missatges negatius de no has aconseguit, però i l'aspecte contrari, el reforç positiu, que avui en dia se'n parla molt. I hem d'anar alerta, és a dir, si sempre reforçam el resultat i no l'esforç o el camí, podem estar alimentant sense voler aquesta autoexigència?
Sí, i inclús amb la... Mira, jo ara me'n recordo un cas d'una al·lota que volia entrar a medicina i tothom la recolzava i sa mare li deia «Venga, tu puedes, eres una crack». En el final aquesta al·lota venia i plorava i ningú entenia per què estava plorant tant. Bueno, hi havia selectivitat a prop, la qual aquí ja teníem un motiu, no? Però l'altre era el que ella deia, «Todo el mundo espera que saque notaza».
Aquesta pressió, no?
Así que si no la saco, voy a decepcionar a todo el mundo. A mi, és que clar, una cosa és la meva intencionalitat quan dic qualque cosa i l'altra és com se rep. En el final jo crec que el missatge de fons ha de ser fer el que puguis i sentir satisfet de el que hagis aconseguit i nosaltres t'acceptam i t'estimam per el que tu ets, no per el que tu aconseguis. I aquest missatge és un missatge que s'ha d'anar col·locant que els d'aquests al·lots són petits. Si un al·lot sent que serà més o menys acceptat en funció dels seus resultats, aquí tenim totes les llavors necessaris per crear problemes d'ansietat i de depressió més endavant.
Si ara haguéssim de resumir les causes de la autoexigència, quines anomenaries?
Hombre, una baixa autoestima. Perquè necessit demostrar contínuament que som capaç, i això passa bastant. I això inclús pot passar amb les altres capacitats, irònicament, no? He de demostrar que les tinc. Bàsicament crec que seria aquesta. I després una altra, que seria un vincle no massa bo amb les figures de referència, amb els pares especialment, en el qual hi hagi por de que els pares no me rebutgin, no necessàriament me rebutgin, però sí no m'estimin tant si no aconsegueix el que s'espera de jo.
I quina és la millor manera d'acompanyar un adolescent que ara gent que ens escolta troba que el seu fill pot ser o la seva filla tenen aquest perfil? Un adolescent que s'autoexigeix massa, com ho poden fer per acompanyar-lo sense afegir més pressió ni tampoc fer-li sentir que exigera? Perquè de vegades aquest missatge també pot ser mal interpretat o caure malament.
Sí, mira, l'estudiant que jo te deia de medicina, si li haguessin dit ara estàs exagerant, tal, hagués estat encara pitjor, perquè ella de per si ja estava superangoixada. Vull dir, això és gent que du moltes vegades molt de temps intentant demostrar o ell mateix o els altres de que és capaç. Per tant, si encara damunt els deim que exageren, la pressió que tindran serà molt més grossa, perquè en aquest cas també estan decepcionant. crec que lo interessant és dedicar bastant de temps a observar i a escoltar, més que a xerrar. Moltes vegades, a l'adolescència, hi ha un problema que jo crec que antes no posava, però avui en dia el veig bastant freqüent, i és que pensam que xerrar molt és molt bo. En realitat, el que és molt bo és escoltar molt. Per tant, el que he de fer és observar, escoltar, llegir entre línies, i quan tingui més o menys clar, ja intentar tenir una conversa.
D'acord. I ja per concloure, si haguessis de donar un consell a famílies o docents també, per ajudar joves a construir una autoestima sana, no? Quan parlaves de l'autoestima, que se valori l'esforç i no només el resultat, quines recomanacions podries donar?
Aquí n'hi ha un parell. La primera és que els tinguin clar que se'ls estima per lo que són, no per lo que aconsegueixen. Això pareix molt simple de dir, però a la pràctica hem de tenir clar que els nostres fills ho tenen clar. No és el mateix que jo ho tingui clar en el meu cap que ell li hagi arribat els missatges. Són coses bastant distintes de vegades. Això per un costat. I per l'altre, valorar l'esforç, perquè quan ens esforçam estem aconseguint moltes coses, però no només el resultat. Per tant, en aquest cas jo intentaria celebrar, òbviament, els resultats, perquè això és una cosa molt bona i molt humana, però també celebrar tots els moments en què vegem que el lot s'ha anat superant, independentment de que el resultat després hagi estat bo o dolent.
Molt bé, d'un tema molt important i molt interessant, Magdalena.
Se m'oblidava una cosa. I també, ser capaços de celebrar quan un lloc que s'estava esforçant massa és capaç de dir, ara necessit descansar. Perquè és un lloc que li està donant importància a una vida més completa. El descans també és necessari per qualsevol persona. És un dret del treballador i també és un dret dels estudiants.
Molt bé, doncs ho apuntam. Moltes gràcies, Magdalena, i esperant que tornis un altre dissabte, no venim amb manual.
Tornaré.
IB3 Ràdio és coneixement.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Actualment s'està replantejant quin ha de ser el paper de la tecnologia a les aules. Hi ha qui es demana si s'ha fet un ús excessiu, si s'ha de tornar en el paper i en els llapis. Però en el marge d'aquest debat avui volen posar els focus en una altra qüestió. Com se pot aprofitar realment aquesta eina, la tecnologia, per garantir una educació més accessible, inclusiva per tothom? Avui per parlar-ne ens acompanya en Lluís, que participa a No venim amb manual des de petit, que va néixer en ceguesa i que ha estudiat la carrera de psicologia. En el seu cas, la tecnologia ha tingut un paper essencial per l'adaptació educativa i volen saber com ha viscut aquesta evolució i quina opinió té també sobre el valor de la tecnologia dins l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que coneixem com alumnat amb NESE. Bon dia, Lluís, com estàs?
Molt bé!
Un tema important, avui.
Sí, un tema curiós és que no està de més xerrar tant a tant.
Anem a abordar-lo, perquè, com hem dit, tu vas començar des de ben petit a utilitzar tecnologia com a suport per a l'aprenentatge. Explica'ns un poquet quines van ser les primeres eines que vas fer servir quan començaves a escola.
Bé, la primera de tot va ser... Bé, no sé fins aquí que poden considerar tecnologia, però si poden considerar qualsevol adaptació que funcioni, en plan, encara que no siguin electricitat, tenia un catxarro que era la Perkins, no? Era com una màquina a escriure així en dot, feia un renouer, la gent me diu, va, la capacitat o concentració que van desenvolupant el tron a 7, saben? Tenim tot de vora, la màquina aquesta. I sí, per escriure en braille, no? I ja després me vaig passar a un portàtil amb un lector de pantalla, programa que llegeix la pantalla, valga la redundància, no? i un teclat que el connectes i el que surt a la pantalla te surt en braille, no? I també pots escriure amb el teclat normal o amb el teclat d'aquest braille, com si escriguessis... Té 8 tecles en les clars del teclat aquest.
D'acord. És a dir, va haver una evolució...
Sí, va haver una evolució i claro, una vegada passes a l'ordinador ja tornar a la màquina aquesta amb el paper i tal, és una altra història.
Clar, és un canvi important. És a dir, la tecnologia te va ajudar... O sigui, vas notar un canvi a mesura que la tecnologia anava avançant, no?
Sí.
Què t'ha permès fer la tecnologia, en el teu cas concret, que sense ella hagués estat molt més complicat?
Hombre, pues ara per ara m'he tret una carrera, així... no, sí, o sigui, man, jo supos que per poder, a lo millor... O sigui, tecnologia, no, fins a quin punt consideren tecnologia? Perquè abans el braille, abans de la màquina aquesta que
us he dit...
Bé, no sé si va a qualsevol punt intermig o no, però seien tot feia amb un punxó, en plan, tenies que... Tu saps això que fas amb 3 anys de, que te ponen l'estoreta aquesta amb un paper
sí.
I fas un punxó i queda... Doncs pues així se feia braille, tenies que escriure a l'en revés.
Imagina't.
I feia assajar... Clar, jo així, no sé si hagués tingut la paciència per arribar on estic ara fent-ho així. O sigui... I no és mala època, perquè tenen moltes adaptacions al millor moment ara mateix.
És a dir, que clar, que generacions anteriors
sí,
no varen
no,
tenir...
No tenien tan fàcil, i segurament hi ha gent que encara així se va treure carreres i coses, però ara cada vegada és més fàcil, cada vegada és més simple. T'imagina't, un llibre de tinta, en Braille són com a 10 llibres, a lo millor. I igual que les adaptacions que te fan els professors, molt fàcil que te passin un PDF, que no, que t'ho... que t'ho imprimeixin en braille i quedi més o menys bé.
Clar, tu, a la universitat, quin tipus d'adaptacions has pogut tenir? Gràcies, a, precisament, a l'avenç de la intel·ligència artificial,
sí,
per exemple.
Sí, de fet, això ha jugat un paper important. Te dic, bé, principalment, allò, pues, simplement, els PDFs, ja de per si, els puc llegir, tranquil·lament, si no són imatges, i si hi ha qualcuna cosa que sigui més visual, o el professor o el departament d'adaptació de la universitat t'ho adapten, en principi. O sigui, tu... I si no està adaptat, pues, ho demanes i t'ho fan. I els exàmens el mateix. I al final, si és el que dius, intel·ligència artificial, ara pot descriure imatges, i clar, tens aquell avantatge, de fet, crec que per fer adaptacions el departament d'adaptació de la universitat la fa servir per adaptar presentacions, descriure les imatges, o fa accessible perquè ho puguis llegir tot correctament. És una cosa que ha agilitzat bastant el procés.
Molt bé. Clar, hem parlat del teu cas, però la tecnologia pot ser útil també per alumnes amb altres tipus de necessitats, des de dislexia, dificultats
sí.
d'atenció,
sí.
trastorn de l'espectre autista... Però de vegades hi ha docents, ens ho han explicat de vegades en LOLs, que mostren certa reticència a fer adaptacions en tecnologia per por que l'alumne se senti diferent o que els altres ho vegin com un privilegi. Pot ser en casos molt clars o més evidents. No s'hi oposen, però pot ser, quan parlant d'una dislèxia, per exemple, és més complicat. Tu què opines sobre això?
Jo com el meu és algo com molt que... A cego està clar que un paper no el pot rellegir, però no he tingut tant de... No he tingut problemes en aquell sentit, en sentit de, que potser pot passar que qualque vegada se li passi un professor adaptar-te a algo, però que no és algo intencionat de... No,
sí, no,
no vull que faci servir un ordinador. Però sí que és vera que potser s'ignora un poc l'avantatge que pot tenir altres dificultats que estan molt present, com pot ser a la dislexia, per exemple, hi ha fonts, els ordinadors tenen fonts específiques per dislexia, sí. O un cas d'autisme que sigui un tema que tingui dificultats per llenguatge, en dificultat de llenguatge, a lo millor un programa que permeti comunicar-se en pictogrames o coses d'aquestes, en lloc de tenir-ho tot en paper i tal, pot ser més àgil.
Anem a acabar i donar una miqueta una conclusió. Hem escoltat un poquet el teu testimoni de com la tecnologia està clau per poder cursar els teus estudis i comentàvem ara també que a vegades hi ha casos menys visibles però on també la tecnologia pot jugar un paper important en aquestes adaptacions. Clar, ara estem en un moment un poc complicat perquè també s'està revisant el paper de la tecnologia, com dèiem, a les aules, perquè potser la tecnologia s'ha emprat per fer un quadrat en una tableta infantil, que potser això ja no era necessari.
Pot ser un doi.
Tu què creus que haurien de revisar de les tecnologies i que val la pena conservar i potenciar?
Aquest tema és curiós perquè, clar, ha hagut sobretot, darrerament, un boom de fer servir que si tablets, que si Chromebooks, que si històries a les aules. Sí que és veritat que ara s'està dient que potser per la atenció, per la memòria, no se retén igual quan és un llibre en paper que quan fa servir, per exemple, una tablet. S'està dient que va millor el paper. Això no estic tampoc investigant massa. I clar, així, no? I a lo millor per tema d'atenció, a lo millor encara que tinguis programes per controlar aquestes coses, quina garantia tens de que l'alumne no ha trobat una forma de votar-se i és també una sèrie clàssica, que conec casos.
Sí, això passa. Sí. Clar, s'ha de revisar tota aquesta part, però què potenciam?
I potenciam, pues, tot el que pugui, tot el que no sigui un problema i pugui beneficiar gent, ja sigui amb discapacitat, sense discapacitat, el que sigui. O sigui, un insert, per exemple, crec que ja se pot vincular un micròfon, un micro que dues profe aquí, no? En plan, en els implants del propi nin, per exemple. Allò que sé, si estàs mirant una pel·li o el que sigui a classe, posar-li subtítols.
Clar, en plaça de tecnologia perquè sigui accessible a tothom, és material que emprar.
Sí, es facilita el material i aprofitar lo bo en ensenyar com fer-la servir, per exemple, per trobar informació, no cercar a Google o demanar-li si hi ha Simba, sinó cercar informació contrastable i que no sigui cap d'oi el primer que te surti. Té moltes avantatges, però s'ha de saber fer servir.
Molt bé. Idò, hem de treballar la competència digital,
sí.
No? Molt bé. Idò, Lluís, moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència i per parlar una mica d'aquest tema, del paper de la tecnologia, també com una eina per facilitar la inclusió. Gràcies.
A tu. A tu, Trio.
I després de l'entrevista en Lluís, arribant ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i educació. Començant parlant sobre una xerrada sobre el maneig de l'ansietat en l'autisme. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
Hola, des del CUC us convidam a la xerrada Gestiona l'ansietat en el TEA, que tindrà lloc el pròxim 18 de març de 5 a 7 de la tarda. Comptarem amb l'expertesa de Joana Maria Florit, orientadora de l'equip d'atenció primerenca. Analitzarem les bases neurobiològiques de l'ansietat, la relació amb el TEA, els factors que el desencadenen i, el més important, estratègies pràctiques d'intervenció. Aquesta sessió està dirigida a famílies, docents i alumnat d'ESO, batxiller, cicles formatius i universitaris. T'esperem, no hi faltis!
I continuem parlant d'un taller dirigit a dones joves i adolescents amb TEA. Ens ho explica Eva García, presidenta de l'associació Asperger de Balears.
Des de la nostra associació Asperger Balears, com que hem vist que hi ha moltes necessitats, sobretot el col·lectiu de dones, doncs hem decidit posar en marxa un taller específic de Mujeres TEA. Cada dijous, de 5 a 6, hi farem un taller de TEA a mujeres, a jóvenes i adolescentes. I després, de 6 a 7, el feim per dones adultes. I en aquest taller pues, volem, sobretot, enfocar-los pues, a les necessitats que tenen i, sobretot, enfocar-los, ajudar-les a pujar aquesta autoestima, un poc mirar d'enfocar-los a les vulnerabilitats que poden tenir i ajudar-los pues, en totes les necessitats que tenim. També se farà online i presencial i tot se farà al nostre local que tenim al carrer Andrea Doria, número 40. Si qualcú vol més informació, pot escriure un e-mail a info@aspergerbaleares.org.
I acabem amb un recull de xerrades i activitats impulsades per a MIPAS els pròxims dies que ens fan arribar des de FAPA Mallorca.
Bon dia. Des de FAPA Mallorca vos volem fer arribar les pròximes iniciatives que han impulsat on les que col·laboren amb IPAS, APIMAS i AFAS per ajudar a les famílies en la criança dels seus fills. Aquest dilluns, l'Ajuntament de Manacor i l'AFAS del Simó Ballester activen l'inici d'un grup de pares i mares per aprendre i créixer plegats en la criança. Dimecres 11 de març, al Col·legi Sagrat Cor, hi haurà una xerrada sobre salut mental en família. I aquesta setmana hi ha diverses trobades amb famílies per arribar a acords sobre l'ús del mòbil i les pantalles. El dia 10 de març es farà el CEIP Maria Antoni Salvà i el dia 17 la del CEIP Miquel Duran i Segurina. Trobareu més informació sobre aquestes i altres activitats a les xarxes socials de les diferents AMIPAS.
Moltes gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres recordeu, avui acabem ja aquesta emissió per donar pas als nostres companys d'esport, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual en continguts divertits per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents, a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta.